Doncs mira, avui, a part de ser el dia de la independència d'Estats Units, d'Estats Units, no ens han perdut tantes coses, és 4 de juliol. També, si ja has començat a vacances, aquesta primera quinzena del mes de juliol, doncs potser vols abonar-te amb aquell, amb allò que diem de llegir llibres, no? Ja ho faré per vacances. Doncs avui també és el Dia Mundial del Llibre Electrònic, amb el qual et pots endur una pila de llibres de vacances ocupant i pesant el mínim. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? 12-20 minuts, dilluns 4 de juliol, hores d'ara, fregant els 27 graus a la ciutat de Lleida. Com pots ja notar per la veu, doncs aquí un servidor que està refredat i que ha estat ben refredat tota la setmana passada, però no un refredat d'aquells que pots dir, mira, el refredat de tota la vida. No, és modern. És un refredat modern. Abans el refredat no sé què el causava. Avui en dia és el virus aquest de del SARS-CoV-2, bueno, el que coneixem com a Covid-19. Sí, sí, ara es veu que els refredats són d'aquest virus. I escolta, com ha canviat la història? Jo vaig donar positiu dilluns a la nit de la setmana passada. I com ha canviat la història? Que escolta, que no em van pràcticament ni atendre per telèfon trucant al CAP, que em van dir que ja havia d'anar i que ja en parlaríem. I, escolta, vaig anar al CAP i, bueno, pues sí, és positiu, i què? Em van dir, cope, pues, que no tinc veu, que sóc locutor de ràdio, que no puc anar a treballar, que m'explota el CAP, que estic molta febre, tos, mocs, etcètera, etcètera. Pues, bueno, pues, va, farem una baixa fins al diumenge. Com ha canviat la història? Jo recordo quan es repartien baixes automàticament per telèfon al que donava positiu i a tots els que convivien, no fa gaires anys, anava a dir, no fa gaires mesos d'això, eh? I escolta, ara has d'anar a plorar aquestes històries, en fi. Sí, com sigui, mira, vigilant-ho, després de 2 anys i mig pràcticament, ha passat el que havia de passar. El que sempre diem, que no en parlem a la ràdio i als mitjans de comunicació, que els governs no vulguin que en parlem, no vol dir que el virus hagi desaparegut, ni molt menys. I com sempre et dic també, no s'ha de viure atemorit, ni molt menys, però s'ha d'anar amb molta cura. I així tot, doncs et pot passar. A mi m'ha passat, i a tu segurament doncs, també t'ha passat. I quan et va passar vas dir, però si jo ho he vigilat tot, doncs, escolta, encara es mou molt aquest virus. Per tant, això no vol dir, això vol dir justament que hem de seguir extremant les precaucions, però que hem de seguir vivint, només faltaria. Va, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, com dèiem, amb 27 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, amb el Said Esbai. Busquem aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida, intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diurna amb probables ruixats ocasionals sense descartar alguna tempesta al Pirineu. A la resta, cel poc ennuvolat o clar i presència de pols en suspensió tendint a disminuir. Temperatures màximes en descens al Pirineu i sense canvis o en lleuger ascens a la resta, arribant als 38 graus de màxima a Balaguer, Tàrrega i Lleida capital, 33 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. A més, ben variable fluix. Demà dimarts esperem cel poc ennuvolat o clar al matí, tendint a ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna. A la tarda s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu i són probables també de forma més aïllada a la resta, podent ser localment forts. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en descens i ben variable fluix tendint a component sud a partir del migdia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. I busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa en la que hem de parlar de campanya de la fruita, que ja està en marxa, evidentment, però que ja saps que les glaçades del passat mes d'abril van fer molt mal a la producció. Llavors ja es va veure, ara cada vegada es constatarà més, va fer molt mal a la producció de la campanya de la fruita d'aquest any. Alcaldes i pagesos del Baix Segre han confirmat que enguany també han arribat menys persones que altres anys per treballar a la campanya de la fruita, que, per tant, la crida que es va fer per alertar que hi havia menys feina que altres anys, com et deia, a causa de les glaçades, ha funcionat. Leonardo Bellicu és un dels pocs temporers que està treballant i ho fa on els darrers 5 anys a Torres de Segre, tot i que diu que no les tenia totes per saber si acabaria tenint feina.
Hay menos trabajo ahora, con el frío lo que ha tocado y todo eso, pues un poco preocupado, hemos tenido preocupación todos porque como con el frío y todo eso, hemos pensado que ya no habrá fruta y tampoco trabajo. Pero al final hemos tenido suerte.
L'alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, explica que hi ha cases buides al poble i que la crida, doncs, també es nota que va funcionar i s'agraeix.
Aquí l'altre de la campanya, que justament és l'allotjament municipal, que abans que arribés la campanya forta, abans la gelada, el tenim reservat al 100% en llista d'espera, per d'una manera, i actualment està gairebé la meitat. Amb els treballadors que venen lloc a les cases, hi ha alguna casa buida, no gaire, però alguna n'hi ha, cosa que un any normal això no passa, sempre hi ha busca d'allotjament.
Depenent de la zona, les pèrdues oscil·len entre el 20% i el 100% de la collita. Ja sabeu que això, a més, no és matemàtic. Hi ha persones quasi bé al costat, amb el camp al costat de l'altre, amb un hi ha més afectació, a l'altre molt menys, sempre depenent, doncs, de tot el tema meteorològic. Per on passava el vent, en fi, no ho sé, però que hi ha entre un 20% i un 100% hi ha gent que li va tocar de ple i que ho ha perdut pràcticament tot. Canviem de tema perquè membres de la mesa de contractació de la Diputació de Lleida estan investigats pel cas Boreas, de suposada corrupció, quan Joan Renyer era el president de l'ENS. Han negat davant del jutge d'instrucció cap irregularitat ni cobrament de comissions. Ho han declarat el que va ser alcalde d'Almacelles, Josep Ramon Ibarz, i l'encara alcalde de Juneda, Antoni Villas. Tots dos han negat que es canviés el sistema d'adjudicacions d'obra pública per beneficiar empreses de Lleida i han assegurat que es limitaven a aprovar els informes validats pels tècnics, secretari i interventor. També han negat irregularitats d'una administrativa de MIJ Grues i una advocada de la Diputació. Total que quan sortirà el judici d'aquesta història ningú se'n recordarem absolutament de res. Ja fa tant temps que és increïble que aquestes coses segueixin passant així. La justícia és lenta, és molt lenta, és massa lenta. No sé si per falta de personal només o per la mateixa manera en la que es treballa a justícia, o potser per les dues coses, eh? Reitero, com a tot arreu, allò de és que els funcionaris treballen malament, no serveix, no es pot dir, no es pot generalitzar. Tots en coneixem que viuen bé, però tots en coneixem si pensem una mica de funcionaris que treballen i molt, i bé. Per tant, allò de que és que la justícia és lenta és culpa dels funcionaris, tampoc deu ser així al 100%, sinó la manera enrevesada en la que tenim per fer les coses en aquest país, burocràcia al màxim, màxima burocràcia, i la manera en la que es fa tot, i si li sumes, doncs que potser pots enganxar alguna funcionària o algun funcionari que, escolta, no van al 100%, doncs la justícia és lenta, massa lenta, i en casos d'aquests, grans, déu-n'hi-do. Perquè és que si al final surt que sí que hi havia corrupció, presumptament, si al final surt, els anys següents n'ha sigut, presumiblement, n'ha seguit havent-hi, i ja no es pot evitar. Fa tant temps, però en fi, a veure quan surti, a veure què surt tot plegat. Obrim plana local perquè la Paeria de Lleida, en col·laboració amb la Federació d'Hostaleria de Lleida i el suport de la Federació d'Associacions de Veïns, han engegat la campanya Gaudeix Respecte. A l'any 2022 hem de seguir recordant que tu pots gaudir tant com vulguis mentre respectis el del costat i a la seva manera de viure i de gaudir. Ho hem de seguir dient i ens hem de seguir gastant diners públics per fer-ho públic i perquè la gent agafi consciència. És un error, evidentment, de la societat, però, vist el vist, s'ha de seguir fent. I tot això és per fomentar el civisme i la responsabilitat de les persones que gaudeixen del seu temps de lleure en terrasses o zones d'oci. Perquè si creus que no és un problema és perquè no hi vius a prop. Si vius a prop, no per experiència, però sí que m'han convidat a alguna casa per... Escolta, vine, mira-ho, viu i escolta-ho. T'asseguro que és increïble el que la gent fem quan estem asseguts en una terrassa sense tenir en compte que a un metre per sobre o a dos hi ha una casa on hi ha una persona o una família vivint-hi. I que amb el preu de la llum doncs té finestres obertes i l'aire condicionat tancat. I a les 10, i a les 11, i a les 12 de la nit. I a la millor s'ha d'aixecar d'hora. I a la millor s'ha d'aixecar d'hora. En fi, campanya. Recordem-ho. Nosaltres ens ho podem passar bé. I ens ho podem passar bé sense haver de cridar ni aixecar la veu, que aquest és l'altre problema. Escolta, que podem estar amb amics i comentar la jugada, però sense cridar ni aixecar la veu, que no he entès mai perquè s'ha de cridar a les 3 de la matinada al mig d'un carrer desert. Mai ho he pogut entendre, però passe, passe. I això sí que ho he viscut en primera persona. En fi, va, que marxem cap al territori perquè la Pobla de Segur torna a rememorar l'antic transport fluvial de la fusta amb una diada com les d'abans de la pandèmia. 3 embarcacions fetes de troncs de fusta han baixat amb 6 tripulants cadascun per la Noguera Pallarès, el Rallès de la Pobla de Segur. I la presa de Tavascan estrena sensors amb control remot per augmentar o disminuir el cabal. Ja són 6 les instal·lacions hidràuliques d'Endesa Catalunya que disposen d'aquest sistema. I acabarem amb la notícia econòmica del dia que té a veure amb les dades de l'atur, i és que l'atur cau en 656 persones a la demarcació de Lleida al mes de juny. El descens és d'un 3,52% respecte al maig i situa la xifra total de desocupats en 18.001 persona, segons les dades que ha donat a conèixer el Ministeri de Treball i Economia Social. Així mateix hi ha 4.597 aturats menys si es compara amb el juny del 2021.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I aquesta setmana tornarem a fer una entrevista, avui molt especial, a més, sobre el monestir de les Avellanes, que, per cert, jo el que faig és avançar-te la seva web, és monestirdelesavellanes.com, és així de fàcil, eh? monestirdelesavellanes.com, perquè et connectis, els coneguis, i ja veuràs que tenen multitud d'activitats. A més, és un d'aquells llocs que val la pena reservar-te un parell de dies i estar-te allí. Que, a més, tenen tot el servei, ja, d'allotjament, de menjar, i després, doncs, escolta, visitar la zona, que és força maca. Ja saps que darrerament estàvem parlant amb el Robert Porta, que és el director del Monestir de les Avellanes. Amb ell vam parlar, entre d'altres coses, doncs, de projectes que tenien en marxa i que havien tirat en banc a pesar de la pandèmia, com és, per exemple, el tema de les campanes. Però avui ens ve a explicar unes jornades d'història del Monestir de les Avellanes que van engegar ja fa 11 edicions i que han salvat la pandèmia també i que segueixen en marxa. Robert Porta, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ja ho sé que sempre en parlem, però la pandèmia al final és un parèntesi que ens van col·locar aquí al mig i que tard o d'hora doncs, hem de tornar a reprendre amb les mesures que faci falta o amb els canvis que faci falta, però una mica les activitats que teníeu en marxa. I aquesta activitat de jornades d'història del Monestir de les Avellanes és força interessant, eh?
Sí, bueno, és interessant perquè la gent, des de que la fem doncs, bé, ens dona molt bona resposta i participa, i de fet la recuperem durant la pandèmia, que no la vam poder fer, evidentment, ni vam voler fer-la virtual, perquè creiem que la gràcia és venir al monestir, Llavors és la pròpia gent que ens ha demanat quan torneu a fer les jornades. Així que aquest any, 2022, ens hem aventurat a reprendre-les i a la 11a edició, no?, que és la que va quedar penjada l'any 2019.
Que bé. Us torno a donar la web www.monestideslesavellanes.com. Us podeu connectar allí. El tema de les jornades d'història tenen un apartat propi i ara en parlarem. Si us voleu apuntar o creieu que és interessant, doncs ho podeu fer a través d'aquesta web, perquè això passarà dijous i divendres 7 i 8 de juliol amb dues jornades que estan plenes d'activitats, avalades també per la Universitat de Lleida, pel seu Departament d'Història, perquè com ja ens ha explicat més d'una vegada el Robert Porta, el Monestir de les Avellanes té una història fascinant, eh? I la gràcia és conèixer-la. En què us heu centrat aquest any?
Clar, com dius tu, la gràcia, parlar d'història del monacat en un monestir que és d'origen medieval és el que més jo crec que agrada a la gent, no? Aquest any ens doncs, hem centrat en el monacat, la història del monacat, una... no?
Destaca amb... perquè clar, n'hi ha molts, eh? Vull dir, comenceu a les 9 del matí dijous i a partir d'allí doncs, són dos dies ben carregats, eh? Vull dir que el que us interessi sortireu encantats, eh? d'aquestes jornades, però escolta, destacaven alguna que a tu, Robert, diguis mira, és que aquesta tenia unes ganes de que la poguessin fer que no vegis.
Bueno, un del que serà el divendres és el Josep Ignasi Saranyana, que és un professor ja molt gran que creiem que no l'acabaríem fent, al final l'hem aconseguit, de la Universitat de Navarra, i ella ens reflexionarà sobre l'església transplantada a Amèrica, no? Com a debat historiogràfic, és a dir, ja serà de més nivell aquest debat, però aquest professor en concret doncs és el que se'n diu una patum, no? Una persona de renom que poques vegades ja hi haurà l'oportunitat d'escoltar-lo, perquè estem parlant d'una persona ja gran, és un professor emèrit, no? Però en general, jo no, aquest perquè està molt clar, però la resta són tots molt interessants, per exemple la Simone Sari, no?, que és italiana, però...
Amb un certificat.
Sí, la universitat sempre dona un títol que és vàlid per a professors també, mestres i professors com a curs de formació continuada, que és un dels públics dels quals tenim bastants, doncs donen aquest diploma, evidentment a tothom que està inscrit li donem la carpeta amb tota la informació i tot, no? Aquesta és la part de les ponències, que és la part més científica per a aquell que li agrada més la història.
Clar, a tot això hi ha dos ingredients més que normalment no falten a la vida. Fixeu-vos que és igual, podem parlar de molt antic, de molts punts del món, però hi ha dos ingredients que estan presents a multitud de cultures, de societats. És el menjar, la part gastronòmica, i la música. Saps que això és antic quasi bé com la persona, el menjar i la música. Evidentment, a cada lloc, amb les seves particularitats i tot plegat. I, evidentment, aquestes jornades d'història del Monestir de les Avellanes, que tenen lloc, recordeu, dijous i divendres 7 i 8 de juliol, també comptaran amb una de les estrelles, que és el sopar medieval, que això és dijous, que això també us acompanya des de ben al principi,
sí.
El sopar medieval, i també el concert, que aquest any està a càrrec de la Carolina Blàvia i que porta per títol O meu destino, destino meu. Ara veureu on connectem tot plegat. Deixem que saludi al Bobby Cabral, que és el cap de cuina del Monestir de les Avellanes, que ens acompanya des del principi. Bobby, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Abans de parlar de gastronomia amb el Bobby Cabral, és de Madeira. Ets nascut a Madeira, Bobby?
Sí, exactament, sí.
Després va marxar cap a Londres... Allí sí. És on es forma a nivell...
De cuiner, exactament, sí.
I fas cap al Monestir de les Avellanes fa 12 anys.
Exactament, sí, ja porto 2 anys ja.
Però escolta, de Londres al Monestir de les Avellanes?
Bueno, és molt curiós, és coses personals i... Personals, bueno, la meva dona és d'aquí, per això decidim canviar de Londres cap aquí.
Bueno, això és molt comú, eh?
Sí.
Passa moltes més vegades de les que penses, eh? Sí. Però curiosament de Londres cap al Monestir de les Avellanes. Fa 12 anys, eh?
Se m'havies dit això 15 anys atrás, i diria no, serà impossible, pues. La vida sempre dà dues voltes i mira, aquí estic, i contento.
Molt bé. Robert, el sopar medieval és una de les estrelles, perquè, aviam, la part de gastronomia ens agrada a tots, però a més a més, això del sopar medieval és una cosa que té molt atractiu. Aquest any li heu donat una volta més, i explica'ns com transcorrerà.
Bueno, el sopar medieval, és a dir, dintre del projecte de les jornades hem inclòs diferents activitats de divulgació científica per arribar a més públic, perquè l'objectiu és portar la universitat al territori i arribar a més públic, no? I evidentment, com dius tu, la gastronomia atrau molt, i aquí el que fem de base és anar recuperant menús d'origen medieval, i el xef, el Bobby, doncs el que fa és interpretar-los i reproduir-los perquè la gent visqui aquesta experiència, no? Enguany hem fet una miqueta al revés, i com que el Bobby és de Madeira, aquesta illa ens va molt bé pel tema de les jornades, perquè és una cruïlla de cultures, no?, cap al nou món, doncs ell ja ens ha fet una proposta de la cuina tradicional de Madeira, i la professora, la Montserrat Coverol, el que ha fet és acabar-la de vestir a nivell històric, no?
Mm-hmm. Bobby, què ens proposes per aquest sopar medieval? Què has preparat?
Bueno, aquest menú este any serà un estil menú degustació, ¿vale?, que porta 7 parts. Mm-hmm. Bueno, és una miqueta arriscat perquè jo no tinc gaire experiència en la comida de Madeira. Vull dir, de provar sí, per la cel·la no. Però m'agusten els rectes així difícils, no? I aquí hi ha platos, dels 7 platos que hi ha platos que comien els ricos anys atrás, platos que comien els pobres, vull dir, aquí hi ha platos del segle XV, platos del segle XVI, vull dir, és tota una varietat.
Bueno, ja saps també que al llarg de la història plats de pobres de fa molts anys, avui en dia, són delicatessens.
Exactament, avui en dia sí,
això,
és correcte.
La gràcia és que estigui ben cuinat, per entendre's.
Exacte.
Escolta, quins ingredients són la base d'aquest menú?
A veure, aquí hi ha uns quantos platos que és molt curiós, no? Nosaltres, el primer plat, tenim el que és una caixa de gallina, ¿vale?, que aquí és com una sopa de fideus i pollo, no? Però la diferència és que nosaltres utilitzàvem moltes espècies, perquè teníem influència de la Índia, vull dir, és tal igual, però se nota moltíssim el sabor de les espècies, ¿vale? I altre plat que és curiós, nosaltres també... comíem un pan que està fet a la planxa. Uh-huh. Clar, anys atrás, com no teníem el horno, ha que ser la massa madre, deixar-la posar, i el dia següent, pues, el pan està fet a la planxa tal i qual. I després de postre, que també és molt curiós, que tinc aquí, que seria un bolo de la mel, ¿vale?, que l'ingredient més important és el sucre de canya.
Bueno.
I aquest pastís porta, si no m'equivoco ara mateix, 34 ingredients.
Caram.
I és curiós, és com si fos un pan d'espècies. Porta moltíssimes espècies, el miel de la canya de sucre, perquè és escuro i dà una color superguai. I quan ho proves, perquè hi ha tantes espècies, el sabor és genial, genial.
I ara el Robert, perquè no el veig bé, però jo tinc aquí la cullera preparada. És que, clar, en aquestes hores, parlar de gastronomia és un pecat, per entendre'ns, però, escolta, només que tingueu una mica de curiositat històrica o geogràfica, per entendre'ns, que ens portin gastronomia d'un altre indret a casa nostra, jo crec que és una oportunitat bàsica. A la web monestirdelesavellanes.com teniu tota la informació d'aquestes jornades d'història del monestir de les Avellanes. Robert, suposo que el que és el sopar medieval, no sé si va a part de les jornades. Sí.
El sopar medieval està obert a tothom, uh-huh, i per tant té un preu a part i pot participar-hi altra gent, sempre amb reserva prèvia, perquè al final, tot i que atrau molta gent, hi ha les places limitades. Jo volia destacar que a més enguany ens aventurem a fer-lo als jardins del monestir, imitant aquesta madeira salvatge que van descobrir els portuguesos, i per tant serà un sopar al capvespre, que es va fent de nit als jardins, a un preu que la veritat està molt bé, i amb un menú, que jo he tingut la sort de provar-lo perquè fem les proves, mm-hmm, prèvies, que és espectacular. Llavors, ja no només pel menú en si, sinó perquè, com has dit tu, descobrim un menú que segurament poques vegades el podem trobar aquí on estem nosaltres. És el conjunt que li dona un valor i, a més, explicat, no?, per una professora amb un valor històric. I acabat amb aquest concert de la Carolina Blàvia, que ens porta als fados. Aquí hem anat a buscar la música d'enyorança d'aquells portuguesos que marxaven cap al Nou Món, doncs al fado, que és una música també amb origen històric, no?
Bobby, amb quina edat vas marxar de Madeira?
Amb els 14 anys.
Bueno, doncs una mica d'enyorança ganes sí que tindràs, no? Al sí, provar aquest menjar i escoltar els fados.
Sí, aún tinc, però ha perdut mucho, però sí, aún tinc.
Clar que sí.
I me da una alegria enorme de ser aquest menú.
Molt bé, doncs monestirdelesavellanes.com. Allí teniu tota la informació. Estem parlant d'aquestes 11è jornades d'història del Monestir de les Avellanes amb el Bobby Cabral, que és el cap de cuina del Monestir de les Avellanes, perquè ens prepararà aquest sopar medieval que ara ens explicava el Robert Porta, que és el director del Monestir de les Avellanes, i a més després acompanyats pues, aquests fados per la Carolina Blàvia, que jo crec que faran un tancament de dia del dijous magnífic. Això és el 7 i el 8 de juliol, dijous i divendres. I si tot això que t'han explicat encara et sembla poc, jo t'ubico, és el Monestir de les Avellanes, que només per això ja val la pena anar-hi. Bobby Cabral, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualmente, igualmente.
Tens una bona història, eh?
Sí, curiosa, curiosa.
Molt bé, gràcies, que vagi tot molt bé.
A ti, merci.
I Robert Porta, director del Monestir de les Avellanes, com sempre, un plaer parlar amb tu, ens expliques de manera tan planera i escolta, ens fas dentetes de tota la història que hi ha al voltant del monestir, que és que cada vegada que parlem amb tu és, escolta, hi he de tornar a anar. I a més al monestir s'hi pot anar moltes vegades, perquè cada vegada que hi vas descobreixes una cosa o altra.
Sí, i som un monestir de portes obertes, no cal per entrar, no cal pagar entrada, ho tenim aquí a mitja horeta.
I tant que sí. Robert Porta, un plaer, que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Dos, tres, catorze. Doncs sap que ja saps que hi posem somriures a les cares de la gent, que ja ho sé que estem al juliol i que ja anem de cara doncs, al tema de vacances. Alguns ja hi són, des d'aquest cap de setmana. Però en d'altres casos, també és convenient posar-hi somriures i, per tant, nosaltres tenim aquí el... Bueno, el que posa somriures. Jo no sé si li haurem de posar un nom amb aquesta professió, no ho sé. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Quina bona connexió que tens avui, d'internet. És boníssima. No s'ha tallat ni res de res de res. Escolta, com si tingués aquí al costat.
He avisat amb aquesta gent i els he dit, oigan, voy a chillar.
Oigan.
Sí. Bueno, que sea un poco solo. Dic, venga, vale.
Escolta, ja que ens haurem d'inventar un nom per a aquesta professió. Posar somriures,
sí. Bueno, jo te segueixo...
Ponedor,
jo
no.
Pensant que les notícies del reir-se...
Ja, aquelles també estan bé,
Estava molt bé. Però bueno, sí, perquè falta fa, perquè veient com està tot el panorama, jo només et dic
que el panorama no té bona pinta, però que la gent, els dos mesos de l'estiu són sagrats, passarem com sigui, i al setembre ja veuràs quina cuesta d'enero tindrem al setembre-octubre.
Però... O no, també, perquè, ja t'he dit, també a vegades és molta... Ens fiquen molta por i dius, potser no calia aquest article, quan te diuen el experto en economia dice que no sé quanto. Dius, home, potser no calia la teva opinió ara, que tampoc... Bueno, però bueno, en fi,
bueno,
igual. Anem a lo nostre, anem a lo important.
Vinga, va, fes-me, digue'm, explica'm coses. Avui,
mira, normalment ja saps que són notícies, pues, com sempre, excèntriques, tal, però jo crec que... Avui he portat una selecció de notícies realment estranyes, però estranyes bizarres.
Ah, saps? Vaya.
Com aquesta que diu, mujer que se casó con un muñeco de trapo, dio a luz a su hijo y se convirtió en madre. Diu, obro cometes, es genial, tanco cometes.
A veure, un moment. El fill de qui és? És el que ens falta aquí.
Clar, o sigui li... és el muñeco de trapo.
Ja, però li va fer el salt, ja, o què?
No, perquè el fill és un fill de trapo.
Ah.
És un Puccinelli, que m'agrada molt aquesta paraula.
Puccinelli, és veritat. Ah, pues... vale, o sigui que va tenir un fill de... un nino, també?
Sí.
Ai,
sí.
Déu meu.
Ué, ja l'he trobat amb dos... com que me va interessar molt, la vaig buscar aquesta notícia a dos llocs, no? I llavors, bueno, lo poc que sé és, bueno, lo que diuen és que aquesta senyora és una senyora brasileña, Maribón Rocha Moraes, de 37 anys, que contrajo nupcias con Marcelo, un muñeco de trapo hecho por ella misma. ¿vale? Llavors, pues ella diu que poco a poco se fue enamorando y la llama de la pasión y el roce entre tela y piel fueron encendiendo, tornería ella, per si de cas, la llama que llevaron a la mujer y al juguete a darse los votos ante un juez.
Bueno, vigila tanta flama que els ninos són inflamables, eh?
Exacte, però és que és molt bo perquè si veieu les fotos, si us animeu a buscar la notícia, es veu ella amb vestit de núvia, el muñeco de trapo, gent a la festa i celebrant-ho.
Però gent o ninos també?
No, en aquest cas els familiars del nòvio no van venir. Són gent humana. I llavors me fa molta gràcia. Però no t'ho perdis, perquè diu, espera, que això no és el millor. A més, sembla que s'ha casat per interès.
Ah.
Perquè diu, a menudo, lo que gano en el mes no es suficiente para pagar todas las cuentas. Diu, la intención es que los vídeos que faci amb el seu flamant marit caigan en las redes sociales y lleguen a manos de las grandes televisiones. Y quién sabe, les resulte interesante y me inviten a regalarme mi casa soñada.
Venga.
Pagar el alquiler no es fácil.
Ya. Bueno, si somiàs gratis, vull dir que això, cap problema.
Clar, o sigui, ella ha decidit, jo me caso amb un putxinèrit, no? I llavors vindrà la tele, claro, voldrà fer el meu reality i ja me regalaran una casa.
I ja està.
Vale? I llavors, si ho veus, és molt graciós perquè hi ha fotos d'amb ells. Hi ha un àlbum de recuerdos familiares. Amb un estan amb un jacuzzi, a l'altre estan al llit, entre pétalos, a l'altre...
Però escolta, el nino aquest de quina mida és?
Pues igual que ella, més o menys una mica menys.
Ui.
Un altre estan dinant, a l'altre estan en un programa de ràdio i el nino té un micro... que l'entrevista és molt bo. Amb una altra ella és una panxeta i a l'altra ella agafa el nen d'en vell, que és un muñeco de trapo.
Bueno.
Vale?
Bueno, res. Bueno,
ja ho sabem.
Que siguin feliços, vale. I tal.
I ja està. I ara anem amb una excusa que a mi me sap greu, això, perquè que abusin de la confiança de la gent, a mi me sap molt greu. I diu, un pres s'escapa amb l'excusa d'anar a comprar un gelat durant una sortida terapèutica.
Home.
S'han de tenir valors. Home. Això tampoc s'ha passat, no? Llavors, és el que això ha passat a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, que jo, sincerament, no sabia que existia, és el tarragonès. I es veu que era un dia de platja, de fet, va ser... La notícia és del 17 de juny, i era un dia de platja, i llavors ell va dir, me'n vaig a comprar un gelat i torno. I li van dir, vale... Perquè és el que anàvem...
Però no t'escapis, eh? Vale, però no t'escapis.
Exacte. És el que anàvem dos educadores i tres interns més. I llavors va dir, me'n vaig a comprar un gelat, ara vinc. I van dir, vale. I llavors es va acabar. Vull dir, es va escapar. I, clar, ara s'ha ficat en dubte una mica això de les sortides terapèutiques. De dir, s'han de fer, no s'han de fer, perquè és el que augmenta el risc de fugida.
Home, ja te digo. És que, bueno...
Clar, perquè no t'ho perdis, amb aquesta presó algú no deuen estar fent bé, perquè diu, aquest no és l'únic reclus del centre penitenciari d'en Mas Enric que busquen els Mossos d'Esquadra. Perquè el diumenge següent, un pres, també, que
complia
condemna llarga, no va tornar a la presó.
Home, és que vis el vis va dir, però escolti, jo també vaig a buscar gelat. És donar-li una nova dimensió al voy por tabaco. Pues ara, vaya per un gelat.
Exacte, és el nou voy a por tabaco. Bueno, pues en fin, mira, vamos allà. Vale, després una altra notícia, aquesta és d'alt risc i alta seguretat, i és que diu que multen una dona per tenir un llimoner perillós a la porta de casa a Sarrià, a Barcelona.
Perillós.
Vale, i llavors,
és veritat, la vall sí, em va semblar que la persona que va fer la denúncia, no sé, va caure tan baix, que sembla estrany que hagi passat. Si és que és la que dic, a veure, desenvolupa.
Clar, diu, a veure, la senyora Mercedes tenia un llimoner que va col·locar davant de casa, vale? I llavors la van denunciar i li van fotre una multa ni més ni menys que de 1.500 euros.
Ja, però vale. un llimoner amb un test, eh? Vull dir, no un arbre centenari, eh?
No, clar, un llimoner petitet amb un test. Vull dir, no... Llavors es veu que alguns veïns es van de Sarrià, que em fa molta gràcia que els veïns de Sarrià es manifestin, pues es veu que van recórrer els barris en una marxa encapçalada pel llimoner. I van ficar el llimoner davant com si fos un heroi de guerra i van entrar a l'Ajuntament del districte Sarrià-Sant Gervasi.
Ah.
Vale? Llavors es veu que un veí es va queixar perquè deia que dificultava el pas. Però si veus la foto no dificulta en cap moment el pas. Vull dir, no té sentit. Total, que ella l'ha hagut de treure i va rebre una sanció molt greu amb una carta, i ella es veu que la pobra Mercedes ja ha pagat la multa i ha abonat ni més ni menys que 525,35 €.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, un llimoner que no feia nosa ni res.
No, i de totes maneres, aviam, igual sí que estava en un lloc que no havia d'estar, vull dir, això no ho discutim. El que dic... és que va haver d'altres veïns que van dir, diu, sí, doncs potser sí que molesta, però primer l'adverteixes, si cal dos o tres vegades, dient-li, escolta, la següent vegada t'hauré de multar. I llavors, si al final no ho ha tret, doncs, vale, la multes. Ara, de cop, jo què vols que et digui?
Sí, és que, Ricard, és que no molesta gent. Tu veus la foto i és que no barre el pas a ningú, aquest llimoner.
Bueno, però de veïns amb cosetes ja sabem que n'hi ha tot arreu.
Bueno, pues això, què vols que et digui? Per donar mala vida ja es poden quedar a casa tancats.
Ja.
En fi, vale, aquesta és una notícia romàntica perquè ara que venen les nits d'estiu, també que són agradables per estar a la fresca i tot, m'ha semblat molt oportuna. I és que diu, electricista cortava la luz de una colònia cada noche para verse en lo oscurito con su novia. Vale? Llavors, resulta que això ha passat a la Índia, vale? I el senyor no tenia una altra cosa a fer que tallava la llum del barri sencer cada nit.
Venga.
Per veure's amb la seva enamorada, i així està de forma íntima juntets.
Bueno, però a veure, vale? Torno a dir que m'ha fet molta gràcia. En lo oscurito.
En lo oscurito. Sí, és que a mi, perquè és una notícia d'un diari sud-americà, i a mi he de reconèixer que em fan molta gràcia els eufemismes, sí, i les paraules que fan servir els sud-americans, perquè un dia ho vam dir també que li diuen a l'acte de, per dir-ho així científicament, practicar la còpula, li diuen el delicioso.
Així?
Sí.
És que, clar, vigila si vas a Sud-amèrica, que fem anar expressions i paraules nostres que allí, bueno, volen dir coses molt diferents.
Correcte. I em fa moltíssima gràcia que ara la nova és en lo oscurito. Bueno, en fi. Vale. Llavors, ara m'agradaria dir una notícia de les que realment donen sentit amb aquest espai que fa tants anys que estem fent.
Vinga, va.
Nosaltres, com que diem, pues algú ho ha fet, és que algú ho ha fet.
Algú ha fet.
I llavors el titular és los nombres para bebés que están prohibidos en España.
Ah, prohibidos.
Prohibidos.
Vinga.
¿Vale? Llavors, segons la regla d'aquesta llei, diu, quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona. Están prohibidos los nombres que hagan confusa la identificación y esta prohibición alcanza, sin duda, al nombre puesto, que se corresponde con un apellido especial. ¿Vale?
Ah,
llavors, per exemple, han ficat amb aquesta norma que, si tu tens un fill, no li pots ficar caca, tonto, imbécil, Osama Bin Laden o Judas. ¿Vale? Sí, clar, jo m'imagino tenint un fill, no?, amb la inversió que suposa i tot, per ficar-li tonto Romero o Jiménez. Pues...
Hòstia.
Jo què vols que et digui?
Bueno, però saps què passa? Que la gent som tan així que al final ens ho han de... O sigui, com a sentit comú no ho posaries, però t'ho han de prohibir perquè ja saps que algú faria la gracieta i el que pringue, amb perdó, és el fill o la filla.
Clar. És que, de fet encara van una mica... Però també t'he de dir una cosa, que els noms, sota el meu punt de vista, cada vegada estan sent més... Per a mi, ho sento moltíssim, segur que és una opinió impopular, però els noms que els ja estan ficant als nens d'avui en dia cada vegada estan sent més absurds.
Així.
Vale? Perquè sembla que si no li fiques un nom diferent, atrevit, fresc, exòtic,
sí.
No neixerà amb unes capacitats cognitives altes, no?
Sí,
i ara,
és veritat.
Vull dir, tenia un amic que estava en uns campaments que feia de monitor fa anys i em deia, diu, és que això ja és ridícul, perquè blau, lila, groc... I els hi ficaven coses així, diu, home, diu, hòstia, és que no hi ha ni un Jaume, ni un Jordi, ni una, jo què sé.
No, és massa antic, això, és massa antic. Bueno, escolta, va, tens acudit o no?
Tinc acudit.
Vinga, anem.
Diu, oye, ¿y cómo va tu vida amorosa? Diu, pues mira, diu, como la Coca-Cola. Diu, primero normal, luego light y ahora cero.
Vinga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Hoy nos hemos tomado el primer café de la semana, justo al mismo tiempo que conocíamos los datos del paro del mes pasado. Junio, pues ya sabes que es un buen mes para el empleo, porque estamos en plena temporada turística, en pleno verano, y así lo demuestran los datos, al menos a primera vista. Primera cifra que te doy, el número de desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, bajó en 42.409 personas. Esto deja el total de parados en 2.880.582. Es el nivel más bajo desde el año 2008, justo antes de que comenzara la crisis financiera. Segunda cifra, la Seguridad Social ganó una media de 116.000 cotizantes, es decir, se crearon 116.000 nuevos empleos y con esto se vuelve a marcar un nuevo récord de afiliación. 20,3 millones de cotizantes, que está muy bien porque son los que pagamos las pensiones en definitiva. Y vamos con una tercera cifra que también es positiva, aunque a medias. El mes pasado se suscribieron 1,77 millones de contratos laborales y casi uno de cada dos fueron indefinidos. Sin embargo, el 60% de ellos fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Bueno, hasta aquí las buenas noticias, pero como suele decirse, no es oro todo lo que reluce. Si rascamos un poquito, si no nos quedamos en los simples titulares y echamos la vista atrás, los datos del paro del mes de junio indican que hay una cierta ralentización del mercado laboral. Te lo explico. Primero, esa bajada de 42.409 personas el mes pasado supone un 74% menos que la reducción registrada en junio del año pasado. Es decir, que baja el paro, sí, pero a un ritmo mucho menor. Además, los empleos creados, esos 116.000 nuevos afiliados, son también un 60% menos que hace un año. Es decir, que también se frena la creación de empleo. Y además, esa ralentización del mercado laboral no solamente se nota en el régimen general, en el que estamos la mayoría de nosotros por ser asalariados, también se aprecia en el régimen especial de los autónomos, en el RETA. Solo sumó 8.000 nuevos afiliados, lo que convierte al pasado mes de junio en el peor de los últimos 10 años. Y es que muchos negocios pesan todavía. En muchos de ellos pesan todavía las pérdidas del confinamiento y la pandemia. Muchas de las empresas afectadas reclaman precisamente hoy ante el Tribunal Supremo que les sean compensados esos números rojos. Números rojos que tiñen no solamente los balances de las empresas, también los de los hogares. Y eso se irá notando cada vez más también en las cifras del paro, porque ya hay muchos españoles que debido a los precios tan elevados que estamos teniendo, pues están planteando cambiar ya sus planes de vacaciones y eso afectará al sector turístico, el que tira del empleo, sobre todo en verano. Nuestra gallina de los huevos de oro, que se puede ver de nuevo con el agua al cuello. Pues así viene este lunes con los datos del paro que vamos a ir desgranando en los próximos minutos, pero hay también otras noticias destacadas que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Hablando de datos, comenzamos con una buena noticia. España recibió en el mes de mayo 7 millones de turistas, es 5 veces más que en ese mismo mes de 2021. Se han gastado en nuestro país más de 8 millones de euros, que es 6 veces más que hace un año y es incluso superior a los valores de antes de la pandemia. Los que más nos han visitado son los británicos, seguidos de alemanes y franceses, y Baleares, el destino favorito. Un niño de 7 años ha muerto al caer por un patio de luces desde la segunda planta de un edificio de Barcelona. Parece que se trata de un piso turístico y la familia es extranjera. De momento se desconoce qué ha podido suceder para que el pequeño haya caído. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación. Seguimos también muy pendientes del desprendimiento del glaciar de la Marmolada en los Alpes italianos. 6 personas han fallecido y 9 heridos. Además, continúa la búsqueda de al menos otros 17 desaparecidos. Se están utilizando drones con cámaras térmicas para tratar de encontrar cualquier fuente de calor. Se teme que el número pueda aumentar porque aún hay 16 coches en el aparcamiento que sus dueños no han regresado a por ellos. El Papa Francisco niega que tenga intención de dimitir, algo que nunca, dice, se le ha pasado por la cabeza, y también los rumores de que esté enfermo de cáncer. En una entrevista concedida al vaticanista Phil Pulela de la agencia Reuters, el Papa reitera su deseo de viajar a Rusia y a Ucrania lo antes posible, quizás, dice, en septiembre. Asegura que respeta la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la interrupción del embarazo y reitera su enérgica condena del aborto. Y tras su entierro en el santuario de Loyola, mañana martes se va a celebrar a las 7 de la tarde en la iglesia del Sagrado Corazón de Bilbao la misa funeral del jesuita e historiador Fernando García de Cortázar, que falleció en la madrugada del domingo a los 79 años de edad. Hoy recordamos su extraordinaria labor como historiador, con un lenguaje cercano al público, en sus más de 70 libros de investigación y divulgación de la historia de la Iglesia del País Vasco y también de España.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Sainz, segundo español que gana en la Fórmula 1.
Es el gran protagonista del fin de semana. El piloto madrileño ganó su primera carrera, lo hizo en Silverstone, 9 años después de la última victoria de Fernando Alonso. Es cuarto en el Mundial y el fin de semana corre en Austria. ¿Dónde situamos al campeón español, Carlos Miquel?
Carlos Sainz está Maranello, en un evento publicitario, va a llevar en un triplaza a unos amigos, lo veremos en sus redes sociales. Tiene una agenda muy completa para la jornada de hoy, así que es difícil que le veamos hablar en ningún medio de comunicación, y está disfrutando de esa victoria, el primer triunfo que además le quita la presión de lograr volver a lo más alto, algo que no conseguía desde 2014 en la World Series. Veremos a partir de ahora el mejor Sainz, ese que lograra el pasado sábado la pole bajo la lluvia en la Catedral, en Silverstone.
Y la tarde es para el tenis, para Rafael Nadal y Paula Badosa, que buscan clasificarse en octavos de final de Wimbledon. Badosa va a jugar contra Halep después del Kyrgios Nakashima, que va a empezar a las 2:30 de la tarde. Badosa lo ve difícil.
De momento, la última vez que jugué con Halep me pegó una paliza, así que es favorita. Ha ganado aquí la última vez porque el año pasado no jugó. Creo que juega muy bien en hierba y que encima a mi juego le gusta. Entonces creo que tengo ahí un gran reto y un partido muy duro.
Y después de Badosa, Rafael Nadal contra Van de Zandschut por un puesto en octavos de final.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts i mig, pràcticament, per sobre de la una d'aquest dilluns 4 de juliol del 2022, en el qual, doncs, home, qui ha pogut, doncs, estar gaudint ja d'aquests primers dies de vacances, els que podeu fer tot el mes de juliol, o la primera quinzena del mes de juliol. Hores d'ara ja per sobre dels 28 graus a la ciutat de Lleida. Per cert, que aquesta nit, després de les pluges d'ahir, hem assolit una mínima, que podia semblar molt, molt mínima, però no va acabar de baixar del tot, 19,1 graus de mínima a la ciutat de Lleida. Hores d'ara estem transitant per la màxima del dia, 28,3. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Ho fem marxant cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on tenim el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida, intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diurna amb probables ruixats ocasionals, sense descartar alguna tempesta al Pirineu. A la resta, cel poc ennuvolat o clar, i presència de pols en suspensió tendint a disminuir. Temperatures màximes en descens al Pirineu i sense canvis o en lleuger ascens a la resta, arribant als 38 graus de màxima a Balaguer, Tàrrega i Lleida capital, 33 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. A més, vent variable fluix. Demà dimarts esperem cel poc ennuvolat o clar al matí, tendint a ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna. A la tarda s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu i són probables també de forma més aïllada a la resta, podent ser localment forts. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en descens i vent variable fluix tendint a component sud a partir del migdia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Fem repassada la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ha començat ja la campanya de la fruita, ja saps, una campanya en la que des de les glaçades del mes d'abril ja es preveia que hi havia molta menys producció i que, per tant, hi havia un ingredient, que és el factor humà, sí, les persones, vaja, que podien arribar a ser o no un problema si acabaven venint en el nombre habitual. Es va començar a fer una crida en el que quedava clar que la producció era molt més baixa i que, per tant, doncs, que la gent no vingués a buscar feina, perquè és que no n'hi havia ni per la gent habitual, i sembla que la cosa ha funcionat de moment. Estem a 4 de juliol. Tampoc pensem ja que hem arreglat tota la campanya de la fruita, però de moment està funcionant. Així es desprèn, per exemple, de les paraules de l'alcalde de Torres de Segre.
Aquí nosaltres, de cara a la campanya, que justament és l'allotjament municipal, que abans que arribés la campanya forta, abans la gelada, el tenim reservat al 100% amb llista d'espera, per d'una manera, i actualment està gairebé la meitat. Amb els treballadors que venen lloc a les cases, hi ha alguna casa buida, no gaire, però alguna n'hi ha, cosa que un any normal això no passa, sempre hi ha buscat allotjament.
Per tant, aquesta crida en la que es deia que no hi havia feina, que la gent no vingués perquè sí, de moment sembla que ha funcionat. També les persones que tenien feina habitualment, ja sabeu que moltes explotacions repeteixen amb els seus treballadors, i és lògic, perquè ja són persones que saben el que han de fer, que ja no se'ls ha de formar, sinó que ja estan formats i que coneixen el funcionament cadascú del lloc on va treballar, no tenien del tot clar que els acabessin contractant.
Hay menos trabajo ahora, con el frío lo que ha tocado y todo eso, pues un poco preocupado, hemos tenido preocupación todos porque como con el frío y todo eso, hemos pensado que ya no habrá fruta y tampoco trabajo. Pero al final hemos tenido suerte.
Depenent de les explotacions, l'afectació de les glaçades del mes d'abril varien entre el 20 i el 100% d'afectació. A Lleida Ciutat, la Paeria, en col·laboració amb la Federació d'Hostaleria de Lleida i del suport de la Federació d'Associacions de Veïns, han engegat la campanya Gaudeix Respecte per fomentar el civisme i la responsabilitat de les persones que gaudeixen del seu temps de lleure en terrasses o zones d'oci. L'acció que ha començat aquest cap de setmana, que durarà tot l'estiu, prioritàriament com a fase d'assaig a l'entorn dels vins i la zona alta, la zona dels vins és carrer Sant Martí, s'han fet 300 cartells, 10.000 posavasos per a locals i desenes de banderoles amb el lema de la campanya que els veïns poden posar a finestres i balcons. Si vols, valorem si estan ben gastats aquests diners. 300 cartells. Aviam, jo a l'Ajuntament de vegades, cada vegada els entenc menys. Tu creus que la gent que surt de gresca i que acaba cridant a la matinada es mirarà un cartell i dirà, espera, deixeu de cridar, sisplau, que hi ha un cartell aquí que diu que no s'ha de cridar? Si ja ho saben, que no s'ha de cridar. Tu creus que aixecaran un moment la copa i diran, ai, mira, el posavasos aquests que tenim a sota diu que no cridem? 10.000 n'han fet, i 300 cartells. I les banderes, les banderoles. I que a més l'han donat als veïns, perquè ho fiquen a les finestres si volen. Pues si quasi vés incitar, per desgràcia. Reitero que el problema aquí és un problema de civisme, que ja l'hauríem de tenir claríssim, tots plegats, que a partir de certes hores i a certs llocs que no s'ha de fer soroll, que la gent descanse, que tenen el seu dret, que se l'han guanyat. Però no ho tenim clar. I per això passen aquestes coses. Ara, que l'Ajuntament gasti els diners d'aquesta manera i després surt a la foto i en roda de premsa dient que veieu com faig coses, doncs què voleu que us digui? A mi, de tota aquesta acció, la única que em sembla que pot ser útil, i això és personal, que a mi no em sembli útil penjar cartells als carrers per dir no crideu, doncs tu igual que m'escoltes dius, igual dius, home, per mi sí que és útil, però escolta, totalment respectable, que això és una opinió molt personal. Per mi el més útil de tota aquesta notícia és que posaran els agents cívics a fer pedagogia i a informar aquells clients de terrasses o locals d'oci que de nit facin soroll o mostrin conductes incíviques. Per mi això
sí que pot arribar a funcionar, sempre i qual no se'ls hi falti el respecte, que també podria ser, eh? Que a la nit passen coses que molta gent ens haurien de gravar i ensenyar-nos-ho a l'endemà. I mira, aquest ets tu. A molts. Ho dic en primera persona, no perquè un sigui un gamberro, jo crec que no ho faig. Però escolta, qui sap? Jo crec que no ho faig més que res, perquè tampoc bec, perquè l'alcohol no em sente bé. Però qui sap? Però molts altres, això ho hem vist tots, grava aquest i ensenya-li demà perquè vegi com es comporta la nit. Jo crec que això sí que funcionaria. I potser aquells diners dels cartells o dels posavasos o de les banderetes potser ho hauríem d'invertir amb més agents cívics que vagin pel carrer i li diguin, escolti, vol fer el favor de no cridar, que és la una de la matinada i aquí dos metres per sobre hi ha una persona que està intentant dormir? Això potser sí que funcionaria. Això potser sí que funcionaria. Reitero que això és una opinió personal. Tu pots opinar el mateix o no. Explica-me-ho. 664-526-180 és el nostre número de WhatsApp. Enviem missatge de veu o de text. Si estàs d'acord, perfecte. I si no, també. Però explica-me-ho. 664-526-180. Va, que abans de parlar dels bocins d'història, encara t'explico que la presa de Tavascan estrena sensors amb control remot per augmentar o disminuir el cabal i mantenir sempre un cabal mínim. Ja són 6 les instal·lacions hidràuliques d'Endesa Catalunya que disposen d'aquest sistema. I també, ja que parlàvem de l'atur, a nivell global, t'explico que a Lleida l'atur ha caigut en 656 persones. Aquest mes de juny és un 3,52% respecte al mes de maig. I tenim 4.597 aturats menys si es compara amb el juny del 2021. Va, que fem una pausa rapidíssima i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Vols gaudir de la millor música pop dels 80 i 90? Tens ganes de ballar al ritme d'Elvis Presley? Aquest cap de setmana, la xica de Yeri de Suspicious Band t'esperen a les nits del Port de Badalona. A partir de l'1 de juliol, gaudeix de la música, l'oci i la gastronomia davant del mar. Venda d'entrades a nitsdelportdebadalona.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes ja cap a 2:15, els bocins d'història, com tots els dilluns, amb el Joan Ramon González, avui penúltima d'aquesta temporada 2021-2022. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bé, aquí passant aquests dies de fresqueta, calor fresqueta,
sí.
Les pluges fan coses i no tan fan coses.
Sí, sí, sí. No, net, net no plou mai. Escolta, no. Com, si he rentat el cotxe, menys.
No,
ja
no,
dic.
No, ja sabies que no el neto. Espero a veure si la pluja és generosa, però normalment és generosa amb fang, amb el qual encara s'enfruta més.
Sí, la veritat és que està costant, eh? Ens falta precipitacions amb l'Armando Álvarez, que porta bé el compte. Anem molt per sota d'una mitjana normal amb aquestes alçades de l'any. Però vaja, potser ens hi podem ja començar a acostumar a tots aquests trastorns. Escolta, que estàvem a la Catedral Nova,
sí, sí, sí.
Ja vam estar parlant doncs, de tot el conjunt del turó de la Seu Vella, que podríem començar a obrir-lo, enxamplar-lo i a incloure aquesta Catedral Nova, que mai ha estat especialment valorada per la ciutadania, degut sobretot també perquè està doncs, enclotada, permeteu-me l'expressió, enclotada vull dir, no és que estigui en un clot, però sí que està tan envoltada de tot que costa veure-la, no?, i valorar-la. I després d'entrar també costa, perquè té aquestes escalinades laterals que hi has d'anar especialment a entrar-hi, si no acabes entrant-hi.
Ara la porta pot ser més usual, és la de l'Almodí Vell, la de pujant cap al carrer La Palma.
Sí.
A més, és la que té acondicionat els que tinguin alguna dificultat física,
sí,
habilitada, i per tant és probablement la més usual, que entres directament al cor, en lloc de per la façana principal, que no deixa de ser, a part de que te poden caure de les cigonyes algun impacte,
sí,
no agradable. Sí, però bueno, és, veritablement també és el que li dona aquesta personalitat diferent al temple, que com dius molt bé, d'aquesta singularitat, d'aquesta situat, força. traçat el que és el nucli vell, perquè normalment les catedrals es feien i les cases es construïen al voltant, i aquí va ser construir la catedral, pumba, on hi havia cases i se va tenir de destruir. Per tant, la Seu Vella, es va destruir el barri per fer la fortalesa, i aquí es va destruir una part del barri per fer la catedral. Per clar, això no deixa de ser aquesta la segona part de la història de la Seu Vella, que és la Seu Nova. Si la Seu Vella no s'hagués convertit en Seu Vella, precisament, la Seu Nova no hauria existit mai.
Clar.
I en aquest sentit, i com dius molt bé, jo penso que també val la pena recomentar-lo un moment, el fet de que sempre hi hagués aquella imposant, imponent silueta dalt, feia que la gent doncs sempre tingui, independentment de que era quarter, castell, o com la gent li digués, perquè després se convertís en el monument principal com és actualment. Aquesta sempre ha estat llavors la catedral alternativa, la catedral que no acaba de fer el pes, perquè, com has dit molt bé, per fora no s'acaba de veure. Per dintre, torno a dir, és difícil que una persona mínimament sensible no s'impressioni per la qualitat del volum. És a dir, és un espai francament important des del punt de vista del barroc. Però sempre aquesta reivindicació de la vella, que s'ha perdut, que s'ha de recuperar, i la nova ha anat perdent. A més d'això, recordem que del projecte que va fer Cermeño va haver retallada pressupostària i volumètrica en l'exterior, i després que va patir tres incendis, els quals no van ajudar massa a tenir un monument, diríem, ben conservat. Segurament el que més va patir la catedral va ser de l'any 1936, perquè va destruir-la totalment per dintre, és a dir, el que si no hauria estat el cor neoclàssic més important de Catalunya i un dels més importants de l'Estat, el que havia fet un escultor de fusta magnífic en Bonifaç, que ho tenim a més a més fotografiat, per sort, però al mateix temps, per adonar-nos del que es va perdre en aquell incendi, i que va ser tal el volum de calor que va fer que va trencar totes les voltes de la catedral, i que des del 36 que es va cremar fins al 40 que es van començar les obres de recuperació, doncs va estar pràcticament 4 anys a l'aire lliure la catedral, la qual encara es va deteriorar més. Després de la guerra, pues, aquella foscor que hi havia, aquella poca alegria, doncs no va contribuir gaire a que la gent se l'acabés fent la seva i estimant-la. Ara està més ben il·luminada, ara hi ha activitats, ara s'està valorant més des del punt de vista patrimonial el que és una catedral barroca impressionant, i no deixa de ser, per tant, un d'aquests dos monuments a reivindicar, però que, sempre, com a complement del de dalt.
Sí.
Si no, com en algun moment s'havia volgut, fins i tot, de tancar-la quasi de la vella i tornar a fer la catedral de la vella, llavors hauria estat un excés, perquè havíem perdut un monument impressionant com és la nova, però al mateix temps la vella ja no li toca a la catedral, la vella ja és el que és ara, aquest sí que és un memorial total de la història de la ciutat, i per tant no caldria. Després de la guerra, i aquí es van quedar en el programa passat, se va refer, gràcies a la intervenció, regiments abastades, que en les ciutats que més havien patit durant la Guerra Civil doncs van tenir una acció important, i Lleida, tot el territori de la província de Lleida, recordem que va ser 9 mesos de front des del Pirineu fins a l'Ebre, regiments abastades va tenir importants actuacions en Tírvia, en Trem, en Isona, en Vilanova de la Barca, en Serós i en Lleida mateix, és a dir, les ciutats que més van patir durant la guerra, doncs van tenir aquesta aportació d'obra especial, amb recursos especials, d'aquesta entitat, aquesta institució, que aquí a Lleida, a més, entre altres coses, es va encarregar de fer la reparació de la Catedral Nova, la qual va ser inaugurada a l'any 1955, quan va inaugurar la reforma.
Sí.
I, precisament, quan un entra per la porta d'aquestes escales que tu dius que són una mica incòmodes davant de l'antic hospital de Santa Maria, que arribes a aquella terrasseta...
Bueno, incòmodes vull dir que no queden a la vista, a mà,
correcte,
saps?
Correcte.
Queden una mica al costat.
Però és precisament perquè, clar, no
hi ha lloc, clar.
Volo, clar. Que és que haguessin estat de l'antena.
No, és que si les haguessin de fer normal, com es fan habitualment, arribarien a la paret de l'IEI.
Correcte. Per tant, quan puges a aquell espai, que a més veus una vista de l'Hospital de Santa Maria interessant, trobes a faltar la Mare de Déu, que està al Museu de Lleida, però que hauria estat magníficament allí, la verge gòtica de l'hospital, i veus aquella barana de ferro amb aquells gerros flamígers també impressionants, no? Entres a un vestíbul, i en aquell vestíbul, amb un enreixat també molt important, el primer que crida l'atenció és que hi ha una placa d'aquestes que marca l'alçada sobre el nivell del mar de la ciutat de Lleida i en aquell equip en concret. Hi ha dues que jo recordo, una a la façana de la Diputació de Lleida i l'altra aquí, a la catedral, que la van ficar, bueno, a la reparació de regnes de l'Estat, perquè una catedral que te digui que estàs a 150,4 metres sobre el nivell del mar, en la mitjana, en Alicante, allò que fan, una diferència curiosa. Però, bueno, marca una mica també aquella alçada de Lleida respecte al mar, que ben vertical, doncs, veient que no és gaire. No. Per això, amb aquest canvi climàtic que s'està anunciant, sí, si algun dia arriba a la costa dels 90 metres, doncs pràcticament la tindrem, com que diu aquí...
A mig camí.
Sí, en broma una mica. I l'altra cosa de la porta, hi ha en un dels carreus que es van col·locar perquè no s'abastava de la recuperació, hi ha una inscripció bruta per les cagades d'aus i demés, però que és molt interessant i que és de memòria històrica total, que a més penso que val la pena de recordar-la, i que diu així, tal qual: realzada por la augusta presencia de su excelencia el jefe del Estado, don Francisco Franco Bahamonde, y de su egregia esposa, la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, se efectuó con inmenso júbilo de la población y de la diócesis el día 28 de septiembre de 1955 la solemne inauguración de esta Santa Iglesia Catedral, destruida el día 25 de agosto de 1936 por las huestes de la Revolución Marxista y restaurada por el Ministerio de la Gobernación a través del organismo de regiones devastadas, siendo obispo de la diócesis el excelentísimo y reverentísimo doctor don Aurelio del Pino Gómez. Tot això ho diu allí i és un document històric magnífic i, per tant, independentment de que parli de coses que...
Sí.
No ens agraden, o que a vegades aquesta reivindicació de la memòria que fa que ens retirava coses d'aquest tipus, jo penso que queda aquí com un testimoni del que s'ha fet i el que va passar. Recordem que aquell any 55, quan Franco va entrar sota pàlio, quan entrava normalment al temple per inaugurar la catedral amb la seva esposa, hi ha dos anècdotes que es conten d'Aurelio del Pino. Quan va fer el discurs, el sermó, es va quedar en blanc. Es va quedar en blanc, va tenir una d'aquelles... Bueno, que passa, a tothom li pot passar. Sí. I al final va reaccionar, però va estar una estona allà i tothom, què passa, que es pensaven inclús que era un efecte teatral, però no, era que es va quedar totalment
en blanc. Es va quedar en blanc.
Exactament. I després va dir allò que s'ha fet també famós, que en el llatí, no? Aquí està el dit de Déu, no? Ic dixit Deo, Dei, referint-se a Franco, que havia arribat allí en l'autoritat màxima, no? Si passem per la façana, sense entrar a la catedral, tot i que està mitja esborrada, encara hi ha una part d'una inscripció que es pot entendre de arriba, no, una grande i libre, se pot entendre les lletres de grande, lo de una i libre han desaparegut, però es pot veure que era la catedral. Després d'arribar els franquistes, pues, van tenir aquestes inscripcions a fora, aquestes ja de pintades, i a lo que és la façana de l'Almodí, està molt esborrada i quasi menys nota, és una taca negra, està la silueta de José Antonio, aquelles que es feien amb Primo de Rivera, aquelles que es feien amb plantilla, i que s'ha esborrat i ara queda com una mena de una silueta fantasmal. Però a lo que és la paret que dona l'arxiu diocesà, que sortosament es va salvar de l'incendi gràcies a actuacions entre altres com la Molla i d'altres gendes que es van jugar a la pell per salvar moltes coses de la catedral, com el propi col·lecció de tapissos o el propi arxiu, com diguem, en la façana aquesta, en un costat, està el José Antonio, i l'altre està la silueta de Franco, el retrato de Franco. Aquest està mig esborrat, encara s'identifica bé, i bé, jo també penso que evidentment aquí potser ja és més delicat perquè és la silueta de Franco i pintat, però ben documentat i tot, però és interessant recordar l'esforç que es va fer de recuperació de la catedral i que hi ha aquests elements del franquisme interessants. Per tant, recordar-ho. I quan s'entra a la catedral, ja ho hem comentat, normalment se passa desapercebut, evidentment se pot fer el recorregut, anar a veure les tombes dels bisbes últims que han tingut, des del Ciganeta que s'ha enterrat aquí, el Ramon Maia, o el mateix bisbe del Pino que està enterrat a la capella del Santíssim, és a dir, que la catedral després per aquestes devastades es va fer, evidentment, amb retaules totalment nous. Tots són dels anys 50, i les vitralls, és a dir, que tota l'obra que actualment decorativa, podríem dir, o, a excepció de la Verge del Blau, que va ser un esforç de mossèn Jesús Tarragona de portar la Verge de la catedral aquí i restaurar-la i deixar-la en el presbiteri, que ja va dir que en alguns moments havia gent que no l'entenia, però que crec que va ser un encert. I també n'hi ha a la capella de Sant Anastasi una escultura del segle XVII del Sant Patró de Lleida, que és la més antiga que tenim així també conservada, que és basada també d'altres incendis en una altra església que hi havia i que va anar per aquí, i per tant són de dos joies, a part de que també tenen la seva gràcia, els retaules dels anys 50 que es van fer després. Un probablement del que és, dels més estimats, és el de la Verge de Montserrat, que veritablement el dia de la Mare de Montserrat, inclús com hi ha aquella possibilitat d'accedir i d'adorar-la, pujant com si estiguessis a la mateixa Montserrat, doncs també és força interessant. O també el del Pilar, que està al darrere de la Girona. Per tant, encara que molts dels elements escultòrics que tenim actualment són moderns, també tenen la seva gràcia. Ja per acabar, recordar que la nau, el que es diu la nau de l'Epístola, és a dir, la nau lateral que dona al carrer de la Palma, per entendre'ns, aprofitant que allí el baixant de... És a dir, si mentalment ens situem, la baixada pel carrer de la Palma per aquella zona és més suau, mentre que si ho comparem per l'altre costat, per on està el convent de Santa Teresa, ja que hi ha escales, en les quals es veu que allà el retall és més fort, per aquesta zona es va aprofitar per fer una cripta. En lloc de fer-la com tocaria, al mig s'havia d'excavar més, fer més forat, i es va fer per on pràcticament no hi havia que fer forat. Al fer aquesta cripta es van trobar una sitja que es pot veure de antigues construccions que hi havia, i que en aquella sitja es veu que flora aigua. Aquesta capa d'aigua que ve des del que seria els banys del que hi ha remolins i que van seguint per les adoberies, passen pel pou de la Paeria i d'altres elements fins a arribar aquí, per tant, és aquesta veta d'aigua que sortiria. Però això va ser accidental, perquè la cripta la van fer per fer enterraments. És una cripta, diguem, no massa sumptuosa, francament una mica l'obra, és a dir, és una mica... i que són tres àmbits amb nítxols i que allí es van enterrar bàsicament bisbes i canonges. El que passa és que quan se va traslladar tots els enterraments que hi havia a la catedral vella a Sant Llorenç, i després se van portar també alguns a la catedral nova, el que es van ser més destacats són les restes del rei Alfons el Benigne, amb la seva esposa segona, la Leonor, i el fill d'aquest matrimoni, l'infant Ferran, que aquests que havien estat al convent de Sant Francesc, aquí havien anat a la seu nova, a la seu vella, perdó, d'aquí a Sant Llorenç i d'aquí a la seu nova.
Caram.
Si és molt interessant, això ho podem explicar més que un altre dia. El 36, quan entren els milicians i destruïs en la catedral, entren a la cripta i trenquen tots els nítxols, treuen els taluts, els deixen pel terra, buscant joies dels bisbes i canonges que hi havia. Acabada la guerra, els regidors de l'estat no es complica gaire la vida, i aquelles restes, tal com estan, barrejades i tot, bum, les van col·locant als nítxols i les tapen tots.
Ah.
A l'any 1986, mossèn Jesús Tarragona, com a president dels Amics de la Sovella, decideix fer una recerca sistemàtica i neteja de totes les a la cripta per intentar trobar les restes reials. La van encarregar a un servidor com a arqueòleg i a Antoni Guerrero com a antropòleg, i es van trobar, evidentment, a l'espectacle de que havia un nítxol i de trobades restes de taüt, restes humanes, barrejades amb les rodes encara que hi havia, a vegades elements que venien de dalt que havien il·luminat la crema, com podien ser algun canelobre de fusta, restes espelmes, inclús.
O sigui, de tot. El que trobaries dins d'una tomba,
correcte,
i el que no, també.
El que no, correcte. Ara bé, havia un nítxol que, per sort d'aquest, estava mig buit, hi havia solament restes d'una capsa petitona i restes d'ossos. Aquest se suposa que quan els milicians van entrar van veure que no havia gaire cosa i no el van tocar gaire, no el van remenar. Aquest van centrar-nos l'atenció, un cop netejat tots els altres, és el que tenia més interès, i es va veure que les fustes que tenien corresponien no a un taüt, sinó que eren una caixa, que és el que van fer els paers al segle XVII, quan van agafar les restes que hi havia dels reis al convent de Sant Francesc, on està actualment Ricarrinyes, que s'havien destruït aquelles tombes per la guerra dels segadors, van agafar les restes reials, les van ficar aquella mena de... Bueno, una capsa més petita, i la van portar a la Sovella. Aquesta és la capsa que va anar a Sant Llorenç i després a la catedral nova, on sí que pel temps se va trencar, però les fustes inclús tenien encara decoració, que era típica del segle XVII, i les restes dels tres individus, analitzades per l'antropòleg, es van demostrar que eren d'una dona i dos homes. Un home tenia l'edat que podia tenir el rei, l'altre home podia tenir l'edat que podia tenir el fill, i la dona, pues, la dona també corresponia. Per tant, sense poder arribar a ser ADN, perquè llavors encara no hi havia tampoc restes comparatives.
Però vaja, tot indica,
eh? Exacte, se va fer per eliminació. És a dir, l'únic que podia ser les restes reials és això, i es van traslladar, es van posar en una especial caixa de seny amb un notari i tot això, i es va portar a la seva allà on estarà actualment depositades aquestes restes reials en una urna. el braç nord del creuer, i allí s'explica pues, que venen aquestes restes de l'únic rei de la Corona d'Aragó que tenim enterrat a Lleida, el qual també és interessant, i que d'alguna manera es va fer l'octubre de l'any 1986 és quan se va instituir formalment per l'Associació d'Amics de la Sovella el dia de la Sovella, l'últim diumenge d'octubre, aprofitant aquest trasllat d'aquestes restes reials. Per tant, aquí tornarem a trobar un altre vincle d'unió entre les dues catedrals a base d'aquesta independentment si un és més república o més monàrquic, però són les restes reials del rei de la Corona d'Aragó, Alfons el Benigne, que va viure el primer terç del segle XIV, i que tenim aquesta història que vincula també les dues catedrals i que lliga perfectament amb el dia de la Sovella, la història de l'associació que, com ja hem recordat i recordem, enguany fa 50 anys de la seva creació. Per tant, en aquest sentit, aquest seria una mica, jo penso, un punt final interessant per a aquesta història de la Seu Nova, de la Catedral Nova, i que, com has dit molt bé al començament del programa, no hem d'oblidar que té aquest lligam entre l'altra catedral i que li dona aquesta singularitat, aquest plus, tant a la vella com a la nova, tant a la nova com a la vella, i que comparteixen, a part d'aquesta història, de ser un complement de l'altre, la història d'Alfons el Benigne, la Verge del Blau, l'únic campanar que tenen les dues catedrals és el de la Seu Vella, el campanar per excel·lència de Lleida i de les Terres de Pones.
Escolta, per cert, la cripta aquesta que deies, és visitable, no, no?
Sí, sota demanda sí, se va en grup perquè, evidentment, s'ha d'aixecar uns ferros que hi ha on estan, que és a dir, la gent quan s'hi passa per la capella, per la nau, entrant seria la nau de la dreta, la que dona al carrer la Palma, sí. Se fixaran que hi ha dos reixetes, una que petitona, que no passa de ningú, que és perquè ventili, i l'altra, molt més gran, que s'ha d'aixecar aquests ferros i llavors hi ha les escales per baixar-ne. Llavors, si s'aixequen els ferros, demanen permís al capítol, normalment l'han cedit i sempre que hem volgut, pues, amb visites es pot veure.
Val.
El que passa és que té l'interès aquest, que és una cripta feta al segle XVIII, actualment estan les restes més o menys endreçades de tot el que hi havia dels bisbes i demés, sense saber-los identificat, però es pot visitar si en grup o sota demanda, com també hi ha un altre espai a sota de les escales que pugen a l'arxiu, el que es diu la Carbonera, que a més dona accés a un element molt curiós, que és tota una mina que hi ha perimetral a la catedral per fer un drenatge, per evitar les filtracions, tenint en compte que està situada al peu d'un vessant. Els enginyers, com el Ferment, ja van pensar de seguida que la humitat entraria ràpidament i van fer tota una mina perquè aquesta humitat que podria vindre dels vessants del final del turó poguessin desguassar ràpidament en aquesta mina i les aigües poguessin anar a la claveguera general que hi ha precisament per davant de l'Hospital de Santa Maria.
Clar,
per tant, aquí tenim aquests elements que també es poden visitar i que són interessants i que demostren que des del punt de vista arquitectònic i constructiu és una obra força interessant i ben feta.
Bé, doncs, Catedral Nova, que n'hem parlat a fons a nivell històric i a nivell patrimonial amb el Joan Ramon González. Ens tornem a escoltar la setmana vinent, ja per acomiadar... Sí. Que tinguis bona setmana.
Pues lo mateix, cuida't, Ricard. Adéu, adéu.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs ara que ja directes cap a les 2 de la tarda, amb 22 minuts ens hi plantem, obrim la nostra tertúlia de la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, avui en ple, la veritat és que fa goig. Avui és la penúltima de la temporada, la setmana vinent és la darrera, a veure si la setmana vinent podem tenir, vaja, jo crec que no donarà temps, en 7 dies, tancats certs temes que a hores d'ara estan encara... per resoldre a la ciutat i que tenen a veure amb el món dels esports. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi Pérez, bon dia.
Hola, bon dia.
Me volia fer soci, però no sé de quin club.
Espera. Presidenta del Balafia Volley, Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Bon dia, companys.
Del Balafia Volley.
Del Balafia Volley, sí, sí.
Sí, sí.
Però volia dir del futbol, per barateta,
fi. Teniu campanya d'abonats?
No, nosaltres no fem campanya d'abonats. Nosaltres, els nostres abonats, són les nostres famílies, sí. I creuem els dits que continuïn. Que duri, de moment, no? És això. Sí, sí.
Bueno, per
es posa a terra, ja ho sabeu.
El voleibolitza't bé, eh?
Sí, m'ha anat a unes quantes escoles.
13.
Sí, 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 però enguany hem retornat, que 2 anys parats, i la veritat és que ha anat molt bé.
D'aquí, aquestes activitats d'estiu, trobeu retorn després, durant l'any, a gent que s'enganxa al volei?
Sí, la veritat és que en masculí s'està tenint un boom que feia anys que no es tenia, de nens que venen d'altres esports i volen provar el volei i al final es queden. Però l'objectiu del voleibolitzat no és que vinguin al club, sinó que hi hagi volei a les escoles.
Bueno, que hi hagi volei.
Aquesta és una altra cançó...
Clar.
Sí. Important.
És que jo...
El tema escolar és un drama.
És que quan jo anava a escola, encara, bueno, fa molt temps, però bueno, a l'escola jugaves amb vol, jugaves a vole, sí. Feies cross, futbol sala, futbol... Sí.
A l'escola,
de tot,
escola.
A l'escola.
Sí, sí.
Ara l'esport escolar, no diré que ha desaparegut, però gairebé. Vull dir, allò dels jocs esportius escolars, allò...
Sí, muntanya, sí que existeix, però
molt,
en molt pocs esports.
Dissabte al matí era full time.
Tant.
I diumenge, doncs, arbec al cross o...
A la Pobla.
O això al lloc, a la Pobla i tal. I ara tot això ha desaparegut, no? Aleshores, està bé aquestes iniciatives perquè la canalla vegi que hi ha vida més enllà del futbol.
Sí, sí, sí. No, la veritat és que sí. I el que diu l'Albert dels dissabtes era maco, perquè hi havia aquella rivalitat entre escoles, entre noms d'escoles, no? I la veritat és que era sa, perquè no havia un club pel mig. Bueno, no ho sé.
No, després el federat els jugaves diumenge. O sigui, me'n recordo que dissabte anàvem als instituts, jugàvem a futbol sala, fèiem en vol, i després, bueno, jugàvem a futbol, però el federat era els diumenges.
Ja, ja. En fi, escolta, coses que tenim en marxa que no acaben de tirar endavant, perquè, com sempre, és molt lent. En parlàvem dilluns passat amb el Xavi Pérez, que, a més, ara ja hem encetat el mes de juliol. Juliol, i sobretot agost, és inhàbil a l'hora de fer gestions administratives, ja no diguem temes judicials, que és inhàbil a l'agost i d'altres mesos de l'any, ho dic per la velocitat a la que van. El tema de Lleida Esportiu, perquè jo ja ho sé que és reiterar sempre en el mateix tema. A veure, aquí tot si tu no aprofundeixes amb la història, si no aprofundeixes, és... Vale, mira, al final, si va haver aquesta etapa dels germans Esteve, sembla que ara n'hi ha uns de nous, ha canviat la cosa, i s'està planificant la nova temporada, que afortunadament es va aconseguir salvar la categoria i quasi bé aspirar a pujar. Però si comences a aprofundir, i jo m'entrevista aquí amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament, l'Ignasi Amor, ja li vaig preguntar en el seu moment... el tema del conveni, perquè a hores d'ara, per exemple, no hi ha un conveni que reguli l'ús del camp d'esports, que recordem és una infraestructura municipal que fa anar l'equip de futbol sota un conveni, doncs, per exemple, a hores d'ara no hi ha conveni, a hores d'ara no hi ha un CIF darrere d'aquesta nova estructura del Lleida Esportiu. I darrere de tot això, doncs estem a 4 de juliol, se segueixen fent algun fitxatge, s'ha presentat una campanya d'abonats, que això és molt subjectiu, això és personal, que a mi el grafisme no m'ha agradat gens, però vaja, és igual, vull dir, això és molt personal.
El grafisme és rai.
M'enteneu? Vull dir, això no sé com va de preus, i aquí estem, el més calent sota l'aigüera.
Doncs així que vol dir que el camp d'esports tenim ocupes?
Bueno, és que tècnicament no sé com funciona. No?
El director general va penjar l'altre dia una foto a xarxes amb un mall tombant parets dels vestidors.
Ell tombant?
Sí. Bueno, sortia ell amb un mall i darrere el típic muret aquest que hi ha a les dutxes, que es ve tal, i bueno, destruint, no? Com era?
Bueno, però si no hi ha un NIP, no hi ha ningú, vol dir que tenim ocupes.
Bueno,
i l'Ajuntament no diu res.
Home, si tenen les claus...
L'Ajuntament s'ha fotut amb un lío que ara se'n donen compte del lío en el que s'ha fotut.
Va, però bueno...
Crec jo.
S'ha de veure, no, tot això?
No,
s'hauria de saber.
No, fora conyes, la situació és complicada.
No, per això ho deia.
És complicada perquè jo recordo que abans de marxar aquesta setmaneta de vacances, vull dir, fa 15 dies ja o més, es va fer una roda de premsa en la qual s'anunciarien renovacions i fitxatges i mil històries, I dues setmanes després s'ha renovat el Toni Vicente, s'ha renovat els dos ucraïnesos i ja està.
Van fer un comunicat també, no?, de que havien pagat deutes.
I que havien pagat, i en principi estan inscrits. Però clar, és que el futbol, vull dir, la pretemporada, en teoria comença la setmana que ve.
Sí.
Aleshores,
sí, perquè ara no sé,
és cert que hi ha jugadors en contracte, però bueno, no sé, feu la zona pel Levante, Ramon Vila també té ofertes...
No sé les dates, però comencen més o menys com la primera divisió o no?
No, ja no, no, setembre. El Barça ha començat avui.
El Barça ha començat avui. Ja ho sé, però sé que la primera divisió, el primer, comencen el cap de setmana d'agost, el segon cap
bueno,
de setmana d'agost.
Bueno, però és que aquest any això és un
desgavell. Perquè hi ha el Mundial, ja ho sé.
Exacte,
però per això et dic, no sé si a segona ref o...
No, comença la primera setmana de setembre.
Vale.
El tema és que, bueno, pues ara, tot el que es va anar fent així, doncs, bueno, per anar tapant forats i acabar la temporada, es va acabar la temporada i ara que ha arribat el moment d'endreçar coses... Bueno, doncs aquestes coses costa d'endreçar, o sembla que costa d'endreçar, no? Perquè la sensació que dona és que al club no està passant res, més enllà que han presentat una campanya a Bonats, que han fet un cortar-pegar de lo que hi havia fins ara, i ja està. Aleshores, bueno, la situació és complicada, el regidor te diu que si no tenen CIF, doncs que, bueno, haurem de veure què passa amb el conveni, els convenis hi ha uns recursos en marxa, mentre Vicente Javaloy es va penjant fotos a un mall tirant parets als vestidors... Bueno, és una mica de sensació de desgavell, no? Veurem com acaba, però jo crec que ara no pinta bé.
S'ha presentat la campanya d'abonats...
I sí, clar, se tenia un camp on jugar.
A la que sàpigues una mica...
Sí, però la pregunta és, jo demà em vull fer abonat de Lleida Esportiu, a qui pago?
Bueno, el Lleida Esportiu d'ara.
No, a mi no em vinguis a mi, el Lleida Esportiu d'ara i la UE Lleida i el Lleida Balompia.
Sí, sí.
No. A qui pago? Els meus diners a quina empresa van?
Sí, sí. I de quin NIF fes?
I quin NIF té?
Ah.
I quina garantia tinc jo de que, bueno, aquests diners
bueno, és com...
acabaran revertint en el que estic comprant?
És com la venda de les samarretes del patrimoni del club. De lo que havia abans.
Però una pregunta.
Bueno, ara la garantia una mica tens la mateixa que l'abans, eh?
No, com a tenies?
Ara faré una mica de criticar els companys.
Sí.
Això a les rodes de premsa ho pregunteu o no?
Sí.
Vale. Dic, el dia de la campanya d'abonats algú li va preguntar i on van aquests diners?
Ah, bueno, no ho sé, jo estava de vacances.
Però on van aquests diners, però... ja se suposa on van, a les arques del club, teòricament.
Ja,
però és que...
Que
lo digui en club.
Però és que és igual, perquè ho preguntem a les rodes de premsa. Venim d'una etapa on tu a l'Albert Esteve li preguntaves Albert, tens hora? I et deia, no, gràcies, no fumo.
Clar.
Va? No, i ara sembla que aquests tot era transparència i tot era tot i tal. Gerard Escoda. Se mira en el director esportiu, se mira Peregra, ja informarem.
Passa palabra.
Renovacions. Ja les iremos diciendo. Hòstia. Clar, és que dir, durant el que molts anys hem criticat, que no dic que estigui que estigués bé, però ho hem criticat, ara amb aquests aplaudeix, no? I, bueno, pues, dius, preguntes a rodes de premsa. Sí, però és que Luis te comença a explicar fàbules i te comença a explicar històries i ficar subordinades pel mig, que arriba un moment que jo me perdo amb el seu discurs, perquè em perdo.
El que sí que s'ha presentat, i sí que té data, és el trofeu Emili Vicente.
Sí.
A priori jugarà al Camp d'Esports, amb l'Andorra.
Home, jo vull pensar que d'una manera o altra, evidentment, el Lleida Esportiu, si jugue, jugarà al Camp d'Esports. El que passa que ara la patata calenta la té l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament va fer un pas valent, que va ser rescindir el conveni, que, xapó, si va veure que hi havia irregularitats que hi eren, doncs perfecte, me sembla collonut doncs, que es fiscalitzi les instal·lacions esportives municipals. El que passa és que si hem set estrictes amb uns, ara no podem caure en el parany de fer màniga ampla amb els altres, no? I aquest conveni, de moment, tu parles amb el regidor i no hi és. I et diu que necessiten un CIF. I aquest CIF, com a Lleida Esportiu, no el poden tenir. Perquè el Consell Català de l'Esport no els reconeix.
Clar, no? El problema és aquell que ja vam explicar...
La solució, s'haurien de sentar a Grup Pereira, a Grup Esteve. Ho faran? No.
Ho veig una mica allunyat, hores, ara, això, eh?
Ho veig complicat. Bueno, Pereira, la penúltima roda de premsa, va dir que no volia ni un cafè, i a l'última ja va dir que, bueno, que si hi ha que hablar, hablamos. Està tot molt enrevessat.
Per agilitzar la història, suposo.
Jo ho entenc, eh? Aquesta gent ha entrat aquí, ha ficat uns diners que no són pocs, ha salvat la temporada, i ara que vol fer foc nou i tal, doncs està trobant molts problemes. Bueno, problemes fruit, crec jo, de la precipitació.
Sí, això ho vam explicar jo.
Ja vam parlar més d'una vegada, no? Vull dir, en lloc de, pels seus sants nassos, el 14 de febrer president, doncs hauria esperat el 20, el 21 o el 28...
Sí, home, és que bé, home.
Doncs igual ara estaríem parlant d'una altra cosa, perquè al final el cop ja es va parar, perquè el cop era el 31 de gener.
Sí, sí.
Vull dir, el cop, hòstia, els jugadors marxen, no renova ningú, no pots fitxar, tal, perill el futur, era el 31 de gener, ja es va parar el cop, no? Els anteriors gestors ja van aconseguir retenir alguns jugadors. Bueno, pues en lloc de playoff potser que s'han baixat en el que hagués quedat. Bueno, potser això és futbol ficció, val? Però després d'aquesta precipitació ha servit per acabar la temporada, per encigar la gent amb entrades amb 5 euros, però ara s'han donat doncs, de nassos amb la realitat, i la realitat ja és que els preus de la campanya són els mateixos que hi havia abans.
Això no va preguntar. La campanya
de les entrades són els mateixos que hi havia abans.
Ets copiar i pegar.
Clar. Bueno, pues, però perquè és la realitat.
Bueno, però a veure,
la realitat de,
això ja ho vam dir, que les entrades tan barates eren un problema pels abonats. És a dir, aviam, has de valorar al final la gent que ve, o sigui, que ve, que aposta per tu.
Bueno, però potser és qüestió de fer un replanteig de tot.
Sí, però
del si preu de l'abonat i el preu de l'entrada.
Però si l'abonat ja l'han presentat i és el mateix que el de la temporada passada...
Pues, que, bueno, pues que el replanteig potser no s'ha fet.
És a dir, tu, Xavi, si al final acabes sent un abonat, al cap de dos mesos tornen a veure ofertes d'entrades molt barates,
clar.
Doncs igual t'ho prens malament.
Clar, però potser val la pena que el carnet hagués sigut una mica més barat.
Bueno, jo crec que a poc a poc vam conèixer...
De quan quina... estem parlant?
Més o menys.
Bueno, el tribunal 225.
225, 160 laterals.
Tu ara els tens preparats, Xavi? Els tens apartats, aquests diners? Ja
sí, per... però claro, però no sé quin club...
Ah, vale, però t'ho estàs plantejant, eh?
Claro.
Ah, vale, escolta.
Tot plegat és complicat. I a banda, com ha dit Javaloy, és clar, és que hi ha 67 accions judicials en marxa al voltant del club.
Déu-n'hi-do. No?
Això
és que això no s'acaba en un any, per desgràcia.
Clar, això és una barbaritat, no? Aleshores, bueno, inscrit està, s'han pagat els deutes, insisteixo, té molt mèrit i s'ha d'agrair a aquesta gent tota la pasta que han ficat de moment a fons perdut, però arribarà un moment que l'escut de que no, és que los de antes, bueno, s'acabarà, no? Perquè al final sí, els de antes, però tu ja sabies que hi eren els d'abans i ja vas entrar conscient de que hi eren els d'abans i vas entrar en la bandera de que jo ho pagaré tot. Aleshores...
Bueno, la
no, o sigui, és complicat, farragós, i la veritat és que...
Bueno, sí, ja es comença a fer pesat. La setmana vinent és el darrer, la darrera tertúlia de la temporada, perquè és la darrera setmana, després jo som millor de vacances. Entenc que no haurà canviat gran cosa i que marxarem de vacances, doncs, amb moltes incògnites.
Vacances pagades, no?
Sí, vacances pagades.
Amb l'extra, no?
L'extra ja, sí, ja la tenim rebuda i gastada i tot. Però...
El que passa que ara el temps apreta.
O clar,
perquè les pretemporades cada vegada comencen abans, les lligues cada vegada comencen abans, i la realitat és que tu ara jugadors del primer equip...
I és que també no es veu una planificació, no es veu res.
A mi em consta que estan tenint problemes, perquè ja he parlat amb agents, i clar, és el mateix que el tema del carnet. Vale, sí, perfecto, però qui em firma això?
Clar, aquest, és que clar, algú, o sigui, una entitat t'ha d'estar fitxant com a jugador.
Clar. Aleshores, no, és que els Esteve tenien 8 o 9 empreses. Vale, sí, perfecte. Però hi havia el NIF del Lleida Esportiu. I al final tu l'alta federativa te la dona el Lleida Esportiu.
Clar, és que és aquest.
Bueno, algunos de Albañil, eh?
Bueno, algunos.
Sí, això
sí però això també, dius, al final, més que la categoria professional, i això és una opinió molt, molt subjectiva, és el sou final. Perquè si a mi me fiquen d'alta com a Albañil i cobro 2.500 al mes...
Ja, però el problema és que ni cobraven...
Bueno, n'hi havia alguns que tenien nòmines... N'hi havia alguns que teòricament estaven en la indigència que tenien nòmines de 40.000
euros. Ja, però si no les cobres...
No, però és que el futbolista, al contrari que la resta de treballadors d'aquest món, té un comodín que la resta de treballadors d'aquest món no tenim, que és AFE.
Ja. L'AFE.
Que al final, tard o d'hora... Acabes cobrant. Clar, sí. Has d'arribar, evidentment. Clar, i passar-te 6 mesos sense cobrar... Ostres.
Bueno, però que hi ha més coses.
Però saps que ho tens garantit.
Falsedat documental...
Sí, no.
S'han inventat firmes... I...
No, 67 accions judicials al voltant del club és la xifra que
hi ha.
Que pese, clar, i veurem què passa. Clar.
Però el que va és que tu anaves, firmaves, i bueno, ja estàs dins de la roda. No? I tu ja sabies com funcionava el Lleida. Llavors, l'agent i el jugador que venia el Lleida pues ja sabia com funcionava, no? Perquè al final el món del futbol els coneixem tots, no?
Clar.
Claro, ara amb aquesta nova gent, la gent del futbol, almenys el que a mi m'arriba, el que jo parlo, parlant amb agents de jugadors, clar, te diuen, ja, però...
Sí, clar, però aquesta...
A on?
Què?
No, i a on?
Que s'espera una setmana... Descans, no, també?
Ja, però, bueno, sí, estic interessat, t'espero una setmana, t'espero dues setmanes, però la tercera, si em truca un altre club, doncs acabo signant per l'altre.
I després també s'està fent unes ofertes que, bueno...
A la baixa. Bueno. De segona ref.
No, ni de tercera. En alguns casos ni això.
Bueno, Vanessa Ortega, tu ja em vas dir que el Balafia Bolo ja ho teníeu...
Nosaltres ja estem inscrits.
Sí, esteu inscrits, pressupost cobert...
Bueno, aquest és un problema de l'esport de Lleida en general, que la gent li costa molt tenir els peus a terra, i a vegades no pots estirar més el braç que la màniga.
I equip tancat?
No.
No.
No, no. Estamos en ello.
Estem a 4 de juliol. Sí,
bueno, jo què sé, ja, però escolta, si veus algú bo i el pots signar, ja el deixes signat.
No, ja estem parlant, evidentment, i segurament ja hi haurà 2-3 incorporacions.
Bueno. Bueno, vosaltres comenceu a l'octubre, també, a finals de setembre-octubre.
Primera d'octubre.
Sí, sí, és que es fa llarg, eh? És que fa dies que vau acabar.
Clar, tenim el xip del futbol, maig, però...
No, el maig.
Vam acabar l'abril.
L'abril, sí, sí,
maig, juny, juliol, agost...
Amistosos.
I setembre, són 5 mesos, eh?
Bueno, al setembre fem la Lliga Catalana, aquestes coses.
Sí, però que a l'hora de firmar les pretemporades la gent és molt futbolera, i clar, com que el futbol cada vegada comença més aviat...
Sí.
Ostres, el bàsquet, és que no estem fitxant res.
No, és que no... És
que té un altre calendari,
això. És que comença la primera setmana d'octubre la Lliga de Bàsquet.
Clar, nosaltres.
El Força Lleida em consta que també ja està treballant.
Sí, bueno...
Però, claro, ja tens, és una altra història.
És una altra història, home.
Escolta, en futbol, la M femení, no sé quin és... Bueno, a part que la davantera Pichu ja ha anunciat que deixa el club després de 17 temporades...
Hi ha algun moviment sorprenent, sí.
Suposo que per algun contracte d'etapa professional, suposo.
A l'Espanyol, sempre.
Res a recriminar, entenc, perquè no. També arribats a aquest nivell, doncs, vols provar d'altres històries.
Però sorprèn...
S'ha de planificar un equip en base, perquè...
Sí, però sorprèn, perquè després de guanyar el Femarguin i assegurar la permanència, el Pichu com a capitana parla, i ella diu que té gana. Vull dir que aquí no n'hi ha prou. Vull dir que per què no porta la EMA a primera divisió? Aleshores, per això, quan va sortir que no continua, dius, hòstia, que et quedes una mica...
Ja, però jo estic aquí amb el que diu la Vanessa de peus a terra. Fins on podem arribar pressupostàriament com a club
No els dono la culpa, pobres, però moltes vegades ens deixem portar pels titulars. I vols donar un titular i vols dir que sí, que pujaràs, que tal, saps? I a vegades... I parlant de futbol encara més, o sigui, amb aquests pressupostos desorbitats, bueno, és que has de tenir els peus a terra.
A veure, té una cosa bona, l'AM, i és que l'any vinent és lliga normal, és a dir, baixen els tres darrers,
sí,
no?
Sí, passa que estàs a la segona categoria.
Sí, sí, però ja només baixen els tres de baix, sí, no? Sí. Com aquest any que era un vida o mort, pràcticament, no?
Has canviat d'entrenador.
Ha canviat d'entrenador, sí, sí. I per això, que tot plegat, els moviments a mi m'estan semblant...
Per això...
Però què vull dir? Que el salt...
Cuidadito.
L'hipotètic salt de l'AM, si és que l'ha de donar, s'ha de preparar amb temps, no és... O sigui, tu aquest any estaràs a segona, d'acord, però si tu vols estar a primera, això s'ha de començar a treballar...
Amb molt
temps.
El tema del salt a primera el veig...
I escolta, ja estem
utòpic,
ja estem a l'OBE sempre.
Perdó,
I tu has de tenir un recolzament que, desgraciadament, doncs ara no el tens.
Clar.
Però que Força Lleida, si hagués pujat a la CB, pues si hagués pujat a la CB, correm-hi tots.
Sí, sí, tant.
Correm-hi i segurament s'hagués sortit a la CB, però el problema no és aquest. És igual que el Balafia Volley. No, Superliga, per què no? La 2, no, la 1, ja. Però tu no necessites la pasta quan estàs a Superliga 1 o quan estàs a la Lliga CB. No, tu el que necessites és tenir un recolzament darrere per fer projecte. Ja. I en el mateix, bueno, i són tots els esports, no? Perquè després, sí, quan estàs a dalt, hòstia, clar, aquí en 3 mesos i mig vam fer un pavelló quan va pujar el Caprau. Sí, ja, clar. I després què va quedar? Un pufo de 3 quilos.
Pues com el camp d'esports.
Clar, aleshores, bueno, i desgraciadament, doncs, en aquesta ciutat, doncs, no...
Però és que hi ha d'haver projecte.
Clar, però mira, jo recordo quan es va fer el camp d'esports, que constava de 3 fases, i es va quedar a la fase 1, que sí. És la que hi ha ara. O sigui, tu imagines l'ambició que hi havia ja, llavors.
Sí, però el projecte... Hòstia, més projecte que l'AM, que té 600 jugadors allí...
Sí.
No, però ja no projecte d'instal·lacions, projecte de cap a on vol anar l'esport de Lleida. En general, perquè sempre estem personalitzant un, l'altre, no sé què, però algú s'ha parat a pensar quin projecte tenim d'esport de Lleida? Si la vaca no dona per tot, o sigui, ja ho hem viscut això a Lleida.
Dona per poc, a més.
Ja ho hem viscut a Lleida. No dona per tot. Llavors, o ens posem les piles tots amb el tema també patrocinis i tal, i no només administracions, perquè sempre estem igual amb les administracions, d'acord, les administracions ens han de donar suport, molt bé, però no et pots suportar un projecte d'alt rendiment, és que no funciona així.
Clar.
Però bueno.
No, i l'AM el projecte el té perquè, home, al primer equip hi ha bastantes jugadores lleidatanes. El que passa és, clar, quan tu ja arribes a una segona categoria ja necessites... recolzament. Clar. I si és aleshores quan hi ha els problemes. Ja.
I si t'has instal·lar la segona, doncs... Pues,
clar.
Necessites ja anar fent... toquets i toquets, però, i a lo millor no en tens prou, lo de casa.
Però només ha de remar l'administració.
Exacte, clar,
És que clar, no, no pot ser que tot ho suporti l'Ajuntament o la Diputació, no?
I les empreses grans del territori que n'hi ha i que han col·laborat en l'esport, en el seu moment van acabar tan escaldades que van dir mai més.
Clar,
aquí hi ha, i no diré noms, però els noms que tothom ve a la ment i tothom diu, no, bueno, però és que aquesta gent es van jampar dos avals de llei de bàsquet.
Mhm.
Llavors dius, bueno, és que ja hi era aquesta gent. Clar. És que de vegades el patrocini ens pensem que és la marca que hi ha la samarreta i no, hi ha altres formes de patrocini. Sí, sí, hi ha hagut empreses molt potents de Lleida que han estat amb el futbol, han estat amb el bàsquet i han acabat fins als nassos.
Sí, sí.
Ha estat un absolut desastre perquè no hi havia projecte, que és el que diu la Vanessa. Quan tens un projecte com és l'AEM, que la Pedrera la tens, que a més amb nenes de Lleida has arribat fins on has arribat, és quan necessites més. Però... és quan no tens, clar, és complicat, és el que diu la Vanessa, no? Hauríem de fer un replantejament, qui som, on som i on volem anar.
Sí, però res, teniu 7 dies per fer el plantejament.
Tinc claríssim,
Dilluns vinent el posem sobre la taula.
Jo fa dies que el tinc fet, eh?
Vanessa Ortega, Xavi Pérez, Albert Square, com sempre un plaer, gràcies per estar aquí amb nosaltres, que tingueu bona setmana i la setmana vinent la darrera de temporada.
Esperem un vermut la setmana vinent.
Oi, ja, mínim.
Jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2, demà hi tornem a les 12:20.